RAC més 1 us ofereix Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
El desembre de 1979, mentre la flamant nova primera ministra britànica Margaret Thatcher començava a desplegar la seva política de privatitzacions i retallades socials, The Clash llançava el seu tercer disc d'estudi, London Calling. L'àlbum abordava temes molt presents a la realitat britànica del moment, com eren l'atur, els conflictes racials o el consum de drogues. I a nivell musical, representava un canvi en l'estil d'aquesta banda de punk, ja que hi introduïa estils com l'ska, el pop, el soul, el rockabilly o el reggae, que no havien tocat fins llavors. Aquesta combinació d'elements va convertir London Calling en un èxit mundial i va col·locar la banda liderada per Joe Strummer com una de les més influents del segle XX. To the imitation zone, forget it, brother. Però d'on ve el títol de la cançó que dona nom a aquest icònic treball de The Clash? Doncs per estirar aquest fil, ens hem de traslladar a les emissions de la BBC durant la Segona Guerra Mundial. Quan va esclatar el conflicte, la televisió britànica no feia encara 3 anys que havia entrat en funcionament. Després d'una dècada liderant el servei de radiodifusió del Regne Unit, el 2 de novembre de 1936, la cadena feia un important salt endavant iniciant la primera retransmissió pública de televisió regular al món.
The station goes on the air.
This is BBC Television.
Des d'un edifici victorià del nord de Londres, s'emetia el senyal que arribava a unes 20.000 llars a les quals se'ls oferia una ambiciosa programació per l'època. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, la BBC va focalitzar-se en la seva vocació de servei públic i en aquest context va engegar una programació internacional dirigida a l'Europa ocupada. Una iniciativa que ràpidament es va convertir en un espai de referència per a molts britànics repartits pel continent, així com per a ciutadans d'altres països del bàndol dels aliats. Aquesta programació arrencava cada dia amb aquest encapçalament.
This is London Calling. London calling the men of the Royal Air Force in Canada.
La frase es va fer molt popular durant tot el període bèl·lic i va quedar arrelada a la cultura britànica. Va anar passant de generació en generació i a les portes dels 80 va ser l'element que va inspirar la que, sens dubte, és la cançó més representativa de The Clash. Joe Strummer, cantant i guitarrista d'aquesta banda referent de la primera onada punk sorgida a la dècada dels 70, era un addicte a les notícies. I moltes de les referències a fatalitats de les seves lletres provenien d'informacions que havia llegit a la premsa o escoltat en butlletins de ràdio i televisió. Per escriure London Calling, a banda de la referència mediàtica del seu títol, Strummer s'havia centrat en dues notícies que l'havien impactat. D'una banda, l'accident nuclear de Three Mile Island, un desastre que havia desencadenat el pànic a Pennsilvània al març de 1979 i que havia transcendit els informatius de tot el món.
But a government official said that a breakdown in an atomic power plant in Pennsylvania today is probably the worst nuclear reactor accident to date.
De l'altra, una de les conseqüències del pols armamentístic que en aquells anys de Guerra Freda mantenien els Estats Units i la Unió Soviètica. I és que les proves nuclears que constantment realitzaven ambdues potències van generar uns nivells de radioactivitat que van provocar un augment considerable de les pluges en regions situades a milers de quilòmetres dels enclavaments on es duien a terme. Aquesta situació tenia les autoritats britàniques en alerta per un possible desbordament del Tàmesi, una teoria que Strummer havia llegit en un article del London Evening Standard en el qual s'advertia que el Mar del Nord corria el risc d'elevar-se i fer pujar el cabal del riu inundant gran part de la capital. La lectura d'aquesta notícia va quedar reflectida al vers on Strummer canta que Londres s'està enfonsant i ell viu al costat del riu. La frase només era un exemple de la preocupació amb què vivien els joves d'aquella època i que es descriu a London Calling. I en aquest context, la cançó que donava nom al disc era el crit de socors d'una generació que veia un futur molt negre, però també relatava la precària situació de la banda en aquell moment. I és que quan van llançar el disc, els membres de The Clash estaven molt endeutats, sense un mànager que els representés i en constants discussions amb la discogràfica sobre el format que havia de tenir aquest nou treball. El seu segon àlbum, Give Em Enough Rope, havia aconseguit un gran èxit entre el públic del Regne Unit i els músics confiaven que el nou disc que preparaven els consolidés com una de les formacions del moment. Ells volien treure un àlbum doble, però els productors no ho veien clar. Això va generar una gran tensió entre els músics i la discogràfica, que finalment es va resoldre editant-lo com un disc doble, però comercialitzat com si fos un de senzill. Una solució que va resultar més que encertada, ja que London Calling va vendre prop de 2 milions de còpies i es va convertir així en el novè disc més venut del Regne Unit. London Calling, yes, I was there too. And you know what they said, well, some of it was true. London Calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
RAC més 1 us ha ofert Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.